Jo ja avanço que divendres farem un especial, t'ho diràs, amb connexions a la seu de la Lliga, pendents que, si el Barça fa alguna última operació, serem en directe a la seu de la Lliga aquest divendres a la nit, dia 1, i també tindrem connexions amb les oficines del Barça i les oficines de l'Espanyol, que també haurà de fer alguna incorporació més, no, Dani, en aquest tram final de fitxatges. Però ara mateix tot apunta que Joao Cancelo, si entren aquests 40 milions, es farà, i tot quedarà a expenses que surti algú del davant perquè arribi Joao Félix.
Però la pregunta...
Però algú del davant pot ser Abde, si veu que no té minuts com avui, Ansu Fati, si veu que li passa tothom per davant i Jorge Mendes li presenta una bona proposta. Vull dir, no descartem cap escenari fins
però,
al dia 1.
Però la pregunta, crec jo, és Joao Félix és necessari? On te l'ubiques?
És talent a la banqueta ara mateix i a la plantilla. Un jugador amb talent que et podria aportar diferències en un partit gran.
És el mateix que parlàvem ja fa anys quan va arribar Griezmann. Ai, Griezmann, hosti, on te'l posaran? Hosti, però no veies la ubicació de Griezmann, no? No la veiem. Això ho vam dir i està parlat moltes vegades.
No l'he vist ara, perquè hi havia un futbolista com Messi que jugava a la seva posició.
I ara,
en el quadrat, tu no creus que Joao Félix en la zona del...
En la part, o sigui, davant, en lloc de Pedri o Gundogan.
Bueno, és que Pedri no el tens fins al 20 i pico d'octubre.
No, ara perquè s'ha lesionat. Vale, però m'estàs parlant d'aquesta posició, de Pedri o de Gundogan. No m'estàs parlant de la posició de Gavi a banda esquerra?
Sí, o de Gavi, per què no? O si algun partit jugues amb 4-3-3 que et pugui jugar dalt a l'esquerra.
No, sí, jo no el veig, amb el Joao Félix no el veig.
A veure, qui parla?
Jo personalment tampoc el veig, perquè primer sí que és un jugador de molta qualitat, però tampoc ha demostrat allà on ha anat, i ja porta un quant temps sense demostrar el que realment tothom espera d'ell. Però és que a més a la posició on juga, doncs què vol que us digui, a mi per exemple Fermín, i ara potser ja aneu de boig de comparar Joao Félix amb Fermín, però hosti, Fermín les vegades que ha sortit ho ha fet de nassos.
Sí.
Vull dir, és a dir, al final, per anar acumulant gent de talent i tal a les banquetes, o que no són titulars indiscutibles, és que en tens altres que et poden rendir, no? Col·lectivament i fer feines molt similars. Jo, la veritat, Joao Félix seria un fitxatge que jo no entendria.
Jo crec que el Barça el que vol és aprofitar una desesperació tal de l'Atlético que li surti en unes condicions tan beneficioses que pugui pensar, és que és una oportunitat que l'he de portar però... per sumar talent a l'equip i a partir d'aquí que Xavi...
Vale, tan beneficioses, sempre diem el mateix, tan beneficioses respecte a què? Respecte al valor que se li dona, perquè clar, si se li dona un valor de 100, beneficiosa seria 20, d'acord, però clar, realment el valor de 100 el té, per dir-te un número, és dir...
No, però és a dir, que tu el puguis tenir, no sé, m'invento, ara m'estic inventant les condicions, però dir que l'Atlético a l'últim dia no tingui on col·locar-lo, si Simeone t'hagi dit jo no el vull aquí, i dius, hosti, pues te'l dono cedit i assumeixo jo una part de la fitxa, però que surti, i que tu el tinguis, jo què sé, per la meitat del que costa. I que llavors el Barça entén que és un jugador que té talent i que en la situació en la que està li suma i que Xavi li ha de poder treure rendiment a un jugador. Tenint en compte que és un jugador que jo, la porta fa molt temps que té al cap, que el vol.
Sí, i que per la direcció esportiva, insistim, no és una prioritat. No. Ara bé, com ha dit Xavi, a muerte con el president, és a dir, si al final li porta això en unes condicions que no hipoteca el club, que no hi ha opcions de compres obligatòries, que el tens aquí uns mesos, que el pots aprofitar quan tu vulguis i que després el nano se n'anirà...
Ara hem de veure qui és aquesta sortida, no? Hauríem de veure també, per acabar de tenir el dibuix, de qui estaríem parlant, no?
Sí.
Exacte. Si és Ansu, si estaríem parlant d'un altre nom... Si...
D'aquí 5 dies això està...
Liquidat.
D'aquí 5 dies t'ho explico, no? Sí.
Pitxi, què en penses tu?
Ara, si haguéssiu de decidir,
sí.
Si haguéssiu de decidir, per qui el canviaríeu? És dir, no. Qui deixaríeu sortir no. Perquè entrés Joao Félix?
Ara mateix, veient com estan les dinàmiques de l'equip, és Abde o Ansu, ara mateix. Els jugadors que podrien plantejar-se dir, no, ei, aquí no tinc minuts.
Però no, o sigui, sí, però no, no segons el que veiem i tal. No, realment, o sigui, aportaria molt més que aquí.
Jo per Ansu.
Que un Abde,
tu
que
per
un
Ansu. Ansu.
Jo per Ansu sí que em dius Ansu per Joao Félix, jo sí que el faig al canvi.
Hòstia, tu, Pitxi, no. El faries tu, no?
Jo si tinc 5 whiskies al cos, igual sí.
O sigui, no.
Que va, home, que va. A mi el caràcter de Joao Félix no m'agrada. El futbol has d'estar a les bones i a les dolentes, i no pot ser que només estiguis quan les coses te van més o menys bé. En aquest sentit, a veure... Jo, Ansu, crec que necessita un any més aquí per demostrar si pot tornar a ser el futbolista que tots pensàvem que seria i, bueno, i que va demostrar que podia ser. Per tant, jo no el canviaria mai, per això, Félix.
Avui n'ha tingut una que ha estat gana.
Sí, no, ha estat gana. I després Lewandowski n'ha tingut una altra que també ha estat gana.
Sí.
No, però a mi m'ha fet pensar ara, el Roger, amb això del canvi...
Jo
amb Manso. M'ha fet pensar.
Què t'aportaria més? Un jugador que ve amb il·lusió aquí a Barcelona, disposat a guanyar-se el seu lloc, sense els vicis de l'Atlético, o Ansu, que ja està en aquesta dinàmica, que sembla que sí, però que mai...
Què passa? Que a l'Atlético de Madrid no van en il·lusió? Al Chelsea no van en il·lusió?
Sí, passa sí. Que jo crec que... Clar que ja anava amb il·lusió, però jo crec que és una mala elecció per això el Félix, que va triar malament en l'Atlético. És la meva sensació.
I el Chelsea?
Cap al tipus de jugador que és...
Els grans jugadors...
Sí.
Els grans jugadors, perdoneu, sí. Han de rendir a tot arreu.
Molt bé, i ara si ens posem així també et diré... Laudrup el van portar aquí perquè estava defenestrat a la Juventus i resulta que el va fer triomfar Cruyff quan no el volia ningú. Clar, sí, també hi ha jugadors que els fan triomfar. I era un gran jugador o no? Era un gran jugador o no?
Perdona, Félix.
I per això el va deixar marxar, no? Vilajoana, per això el van deixar marxar de la Juventus.
Però que ha fet jo, Félix.
Un moment, Vilajoana, perdona. Un moment. Primer Vilajoana, després Pitxi.
No, però dius, però perdona, quan estava a la Juve, no fotis, que el deixessin marxar o no, podia haver-hi més raons, l'entrenador no podia estar suficient.
Era un jugador que no havia triomfat a la Juventus i per això el deixen marxar, això és així.
Però és que també era molt més jove. Sí. Aquí va, aquest, sí, una cosa és clar, que tu potencis per la teva manera de jugar.
Com Joao Félix, però... un tio jove.
Clar, sí, però Félix té 23 Félix o 24.
Ha tingut moltes oportunitats.
Sí. Bueno, Pitxi, què deies, perdona.
No, que s'ha de veure la trajectòria del futbolista. I a mi la trajectòria de Joao Félix ha estat inconsistent.
Sí.
No ha posat, la sensació que tinc jo des de fora és que no ha posat tot de la seva part. Uh-huh. I això que sí, ara va dient que al Barça li encantaria vindre al Barça i tal i qual. Bueno, a mi m'hagués encantat vindre 3 anys abans o 4.
Jo no les tinc totes.
I el caràcter aquest de que... i ara no corro perquè estic enfadat, ara no sé què, ara estic barallat amb aquests, ara no sé què, ara amb els altres... Aquests futbolistes, dinàmica de vestidor, problemàtica.
Sí, sí, és veritat. Ara...
I si et faigués falta, que dius, bueno, és que necessitem un perfil d'aquest futbolista i tal i qual, però és que en aquestes posicions tindrem a Gundogan, tindrem a Pedri, tens a Gavi... No crec que faci falta...
No, anava a dir que jo crec que ha de canviar algunes coses, però és que si no estigués en aquesta situació Joao Félix no podria ser mai una opció per venir al Barça ara. És a dir, precisament perquè no ho ha fet bé, perquè no, encara no ha acabat d'esclatar.
Mig Europa s'està pegant d'hòsties per Joao Félix.
No, però si...
Tots el volen.
Benfica, no?
És a dir, el talent el té, Àngel. Que ha de canviar algunes coses? Sí. Com que està en aquesta situació... el Barça té la possibilitat en aquestes circumstàncies de jugar-se-la per dir, si em surt bé és un tio que té talent i, hòstia, si m'explota em pot sortir bé o que no et surti bé, però si estigués al seu màxim nivell el Barça ni s'ho podria plantejar. Ara, evidentment, té aquest hàndicap que ha de tenir en compte el Barça, ho ha de ponderar.
Bueno, però això ho pots dir de qualsevol futbolista que pugui vindre al Barça.
Sí, home, però que és un jugador que si millorés el seu caràcter, talent per jugar al Barça el té o no, Àngel?
Jo crec que sí. No ho sé si el té. Si és el que pel que ha fet l'Atlètic de Madrid, no.
No, però si és...
Quantes intensitats de gol ha donat?
No, però si és pel que va fer el Benfica, sí.
Bueno, però, escolta...
Clar, aquell Joao, sí, aquest no. És una loteria, sí, te l'has de jugar. Sí, ha de veure el Barça què fa.
Un futbolista amb 2 anys més o amb 3 anys més ha de ser molt millor futbolista que abans.
Bé, jo crec que ha triat malament i que fruit d'això doncs no ha explotat.
Vilajoana.
Escolta'm, que pagui per venir, no? Si hi ha de venir aquí per reivindicar-se...
Sí. Ja venen alguns al Barça cobrant menys.
Sí.
Això és veritat.
Mira, i després de les renovacions cobren més. No és que estigui compensant.
Mira, m'està escrivint el David Bernabéu. David Bernabéu torna demà a les tertúlies.
Què diu Bernabéu? Està mi o no?
No fotis.
Ja és hora que tornés demà.
Només parla ell.
No. També ha après, saps? Està fent pretemporada. Que Laudrup va fitxar amb 25 anys, diu. I que el van cedir a la Lazio, la Juve. perquè no funcionava. Apunta, apunta aquí dades que ha volgut donar.
Bernabéu sembla que també és de portar Joao Félix. Demà li preguntaré.
Demà li preguntaré.
El passe de Cullera a Romario, a camp de...
A camp de la Lazio l'hagués fet, eh?
Sí, allà a Pamplona.
Bé, a veure què passa aquesta setmana, que es presenta distreta aquesta setmana. Dijous a les 6 de la tarda, sorteig de la fase de grups de la Champions. Dijous sabrem quins rivals té el Barça a la fase de grups. Tant de bo...
Sí. Quins bombos tenim.
Escolta, vull afegir un altre nom.
Sí, digue'm.
No et dic res, ja. Si, a més de Cancelo, que també va de l'olla sí. que se li'n va, ve jo o Fèlix, arreglats anem els dos al vestidor, mare meva.
I portuguesos, els dos.
Bueno, és que a partir d'ara tots seran portuguesos o brasileños.
No, estem en la mateixa situació amb Cancelo, no, Pichi?
Perquè sí, sí, per si per això...
Pel caràcter però, i el rendiment al Bayern i al City...
Perdona, però Cancelo és una necessitat.
Ah, sí, 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 però jo, també te la jugues,
no portant, és una necessitat.
Però te la jugues portant-lo, és un...
Però és una necessitat,
val.
I si tens una necessitat sí. te la pots jugar. Si no tens una necessitat, no tens per
però,
què jugar-te.
Però necessitat, banda dreta o banda esquerra?
Banda dreta.
Cancelo juga per l'esquerra, pel City.
No, Cancelo juga de lateral dret, el que passa és que té capacitat de jugar de lateral d'esquerra i ha jugat molt de lateral d'esquerra. Però és lateral dret.
És el Balde de la dreta, per Xavi, ara mateix.
Sí, però que ha jugat molts partits a l'esquerra. Però molts.
Sí. I al mig del camp el fotia també Guardiola.
Bueno, Guardiola posa les tons i posa qui sigui.
Imagina't. Entra a l'estudi el Marc Brau. Hola, Marc.
Què tal, Aleix?
Què tal, bona nit. En aquest debat tan interessant, tu canviaries Joao Félix per Ansu Fati o no?
Jo ho vaig dir en el seu moment, jo no el canviaria. A mi m'agrada molt Joao Félix, però no el canviaria perquè crec que dins de l'estructura que té formada ara mateix l'equip, aquest canvi d'última hora, crec que podria provocar algun problema. El que passa és que estic sentint el Sape tant a favor de Joao Félix que està a punt de convèncer-me, eh?
Jo crec que al Barça li falta talent i que per aquí el pot trobar perquè no té massa més opcions.
Mira, estava mirant...
Jo no voldria fer fora Ansu, eh? Jo dic, m'has preguntat per qui d'aquests... Doncs,
tu canviaries per l'altre. 35 assistències ha fet en tota la seva carrera, Joao Félix, que l'estava mirant a Transfermarkt.
Però que no és el Sape no té mal gust, eh? El futbol.
No.
Li agrada a Messi...
Home, quin acte no agrada Messi. El que li hem de preguntar és a Xavi si canviaria Joao Félix per Ansu, que és la gran pregunta que crec que ens fem tots
el
i que no sabem.
Que digui el president.
No, clar.
Dijous, sorteig de la Champions. Divendres, tancament de Mercato. Tu diràs especial, amb connexions a la seu de la Lliga i a les oficines del Barça i de l'Espanyol. I també estaré pendent del Girona, si fa algun últim moviment. I, evidentment, de qualsevol altra gran novetat que hi hagi aquest divendres fins a la mitjanit al futbol espanyol i europeu i saudita, perquè pot haver-hi qualsevol sorpresa. Recordo, per cert, que a l'Aràbia Saudita poden fitxar fins al 20 de setembre. És a dir, els clubs de la Lliga Espanyola no estaran tranquils fins al 20 de setembre, encara que aquí, a l'estat espanyol i a la Lliga Espanyola, s'hagi tancat el mercat de fitxatges. Bé, un quart d'una. Ens queden 45 minuts de tu diràs i encara hem de fer un munt de coses. M'agradaria connectar un moment amb Miami per saber com s'ha viscut avui l'aparició de Messi a Nova York. Avui Messi ha debutat a la MLS. Fins ara només havia jugat partits de la Copa d'allà. No havia jugat encara cap partit de la MLS. I el primer partit de la MLS ha estat a Nova York contra el Red Bull New York. I Messi ha marcat un altre gol. Un golaç, per cert.
És raro.
Si no l'heu vist, ha estat un golaç i han guanyat 0-2. Ara anirem cap a Miami un moment. Hem de tocar l'Eduard de Batlle, que està tornant des de Miranda d'Ebro. Dani, gran victòria avui de l'Espanyol. I hem de parlar de la Vuelta. Déu-n'hi-do com ha començat, amb certa polèmica, amb falta de llum ahir, amb molta pluja, amb energúmens tirant xinxetes avui a la carretera quan passaven els ciclistes, hi ha hagut un munt de punxades, de tot plegat. En parlarem de seguida amb l'Albert Ferran, que avui ha estat pendent d'aquesta etapa catalana a la Vuelta a Espanya, amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona. Però primer, l'altra gran qüestió d'aquests dies. Anem a actualitzar una mica com està el cas Rubiales, i m'agradaria saber també la vostra opinió. Durant el cap de setmana s'han succeït els comunicats entre la Federació Espanyola de Futbol, diferents protagonistes sobre el comportament i els actes del president de la Federació Espanyola, ara ja suspès cautelarment com a president de la Federació Espanyola. Demà hi ha una assemblea convocada pel president interí, que és el senyor Pedro Rocha, per analitzar la situació en què està ara mateix la Federació Espanyola de Futbol. I a més, avui hem escoltat, com dèiem, per fi el president del Barça, Joan Laporta, aclarint, Marc, el comunicat que va fer el club fa uns dies.
De seguida ho expliquem tot plegat. Abans, però, demà hi ha aquesta assemblea. A les 4 de la tarda, la federació ha convocat una reunió extraordinària i urgent de la Comissió de Presidents i Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorials, com bé deies, Aleix, per analitzar la situació de la institució després de la inhabilitació de Rubiales per part de la FIFA. El president interí de la federació, Pedro Rocha, va convocar aquesta reunió extraordinària. La reunió començarà a les 4 de la tarda i només té un punt a l'ordre del dia: anàlisi i avaluació de la situació actual de la institució i les possibles actuacions a adoptar. Com diem, aquesta reunió es va convocar l'endemà que la FIFA suspengués Luis Rubiales de les seves funcions per un període inicial de 90 dies. En aquesta reunió està previst que els diferents representants i presidents de les diferents federacions territorials mostrin la seva opinió sobre el comportament de Rubiales i si li mantenen o no el suport. Recordem, entre les moltes coses que han passat aquests últims dies, que per exemple van dimitir dels seus càrrecs a la Federació Espanyola els presidents de les federacions de Cantàbria i d'Euskadi, i que el president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Joan Soteras, també va presentar la seva renúncia a la vicepresidència. Per tant, demà, més enllà del que pugui passar a nivell polític, després explicarem què pot passar o no amb el TAT i el que hagi fet la FIFA, demà reuneixen els presidents de les territorials i veurem quina decisió prenen respecte a l'estat de la Federació Espanyola. Demà, a les 4, a la Ciutat del Futbol de les Roses.
I tindrem el Damià López en directe, com va passar també divendres, durant la compareixença de Luis Rubiales. Doncs demà Damià López torna cap a aquesta seu de la Federació Espanyola de Futbol per saber què passa en aquesta assemblea convocada a les 4 de la tarda. La postura del Barça, ara ho dèiem. Joan Laporta ha condemnat públicament el comportament de Luis Rubiales després del comunicat que va fer el club divendres. El president blaugrana ha volgut aclarir que la postura del Barça és donar suport incondicional a les jugadores i a Jennifer Hermoso i mostrar la total repulsa als actes de Rubiales, per si no havia quedat clar en el comunicat.
Sí, avui ha posat veu el president Laporta, ho ha fet abans del partit a Movistar, també ho ha fet després del partit als mitjans del club, ha volgut aclarir aquesta postura. El passat divendres, com bé dèiem, el club va emetre un comunicat que no va ser considerat prou contundent, no només per nosaltres o pels aficionats, sinó per alguns dels propis directius, perquè la vicepresidenta Elena Fort va fer un fil a les xarxes socials, a Twitter, exposant la seva visió i demanant la dimissió de Luis Rubiales, cosa que el Barça no havia fet en el comunicat. De tota manera, avui, com diem, Laporta ha reiterat l'absoluta repulsa del Barça com a institució a qualsevol acte de violència masclista i ha volgut transmetre també el seu total suport a les jugadores. Com diem, són declaracions als mitjans del club.
El que quedi clar de que en cap cas hem exculpat aquest comportament. També vull que quedi clar que el Futbol Club Barcelona, de manera doncs enèrgica, contundent, incondicional, estem amb les jugadores, i en aquest cas doncs amb la Jennifer Hermoso, que és la que ha patit aquesta situació, no?
A més, Laporta ha explicat que creien que Rubiales dimitiria a l'assemblea del divendres i que ha volgut parlar perquè semblava que alguns no havien vist que la postura del Barça fos lo suficientment contundent.
Tots estàvem convençuts de que l'assemblea el senyor Rubiales dimitiria, perquè pensàvem que no tenia més remei, donades les circumstàncies. No ha estat així, i el que doncs nosaltres pensem és que doncs donem una mostra de ple respecte a la decisió de FIFA d'inhabilitar-lo provisionalment.
Doncs això és el que diu Joan Laporta. Quina és la cronologia dels comunicats després d'aquesta assemblea de divendres en què Rubiales va anunciar que no dimitiria?
Prometo que intento anar ràpid perquè hi ha hagut molts comunicats. El tema és, recordem, després de la compareixença de Rubiales, Jennifer Hermoso va fer un comunicat conjunt amb el sindicat FUTPRO on va denunciar que s'havia sentit víctima d'una agressió en aquest comunicat, on a més també signaven les seves companyes de la selecció espanyola campiones del món i altres futbolistes professionals, que si no hi havia canvis no tornarien a jugar amb la selecció espanyola. Divendres a la nit la federació va fer un altre comunicat explicant que Rubiales havia dit la veritat i adjuntant unes fotografies amb tota la seqüència del petó. Però és que, a més, l'endemà, dissabte al migdia, ahir al migdia, la federació va fer un comunicat titllant Hermoso de mentidera i que les explicacions no s'ajustaven a la realitat. Al mateix moment, la FIFA anunciava la suspensió provisional de les funcions de Luis Rubiales. Minuts més tard, la federació feia un altre comunicat per dir que acatava la decisió de la FIFA i que prepararia la defensa de Rubiales. Per això, Pedro Rocha, vicepresident adjunt, passava a ser president interí. La primera decisió de Rocha va ser esborrar dels diferents canals de la federació el comunicat on s'acusava Jenny Hermoso de mentir. Però en vam tenir més, perquè dissabte a la tarda, 11 membres del cos tècnic de Jorge Vilde de les diferents categories de les seleccions femenines posaven el càrrec a disposició de la federació si no hi havia canvis a la dirigència. I el més sorprenent de tot plegat és que també Jorge Vilda i Luis de la Fuente van fer dos comunicats dient que condemnaven l'actuació de Luis Rubiales. Això sí, no parlaven cap dels dos de Jenny Hermoso.
Quina barra, aquests dos també. Durant tot el cap de setmana i arreu del món hi ha hagut mostres de suport cap a Jenny Hermoso, vull dir que això ja ha traspassat qualsevol tipus de fronteres. Més enllà de tot això, aquest dilluns també haurem d'estar pendents de la possible reunió del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, per les denúncies que el CCD li ha elevat, no?, sobre el comportament de Luis Rubiales. El govern espera que el tribunal avanci la reunió que té prevista per dijous a demà, dilluns, Marc.
Sí, això no s'ha comunicat de forma oficial. Divendres passat, el president del CCD, Víctor Francos, va anunciar que elevaven aquesta denúncia al TAT per demanar la inhabilitació de Luis Rubiales a causa de dues infraccions molt greus que va cometre després de la final del Mundial. El CCD, com bé deia, es va demanar al TAT avançar a dilluns la reunió que, de forma ordinària, habitualment es fa els dijous. El govern espera que es produeixi aquesta reunió demà mateix per tenir la resolució del TAT quan abans millor.
En principi, si demà reuneix el TAT, potser dimecres el TAT ja podria pronunciar-se sobre si inhabilita o no, o quina proposta de sanció fa sobre Luis Rubiales. Però bé, haurem d'estar pendents de si demà hi ha aquesta primera reunió del TAT i comença a mirar les denúncies que té sobre la taula. Va per aquí, no, la cosa?
Sí,
més o menys?
Sí, perquè un cop presentada la denúncia, va ser el passat divendres i admès a tràmit pel TAT, el veredicte podria trigar fins a 48 hores per poder fer efectiva la suspensió temporal, que aquest és un detall important a explicar. És a dir, aquesta primera decisió del TAT és temporal, a l'espera de la inhabilitació final, perquè si el TAT considera que s'han produït aquestes dues infraccions greus, el TAT tindria competències per inhabilitar de per vida a Luis Rubiales per ser president de la Federació Espanyola, però això ja són paraules majors. El que de moment busca el govern, a través del CCD, és que es considerin que les accions de Rubiales són falta molt greu i, més enllà del que decideixi la FIFA, que sigui el TAT qui ja condemni de moment de forma puntual a Luis Rubiales. Insistim que el govern vol que això sigui dilluns, perquè dimecres, a tot estirar, ja es pugui fer efectiva aquesta inhabilitació. Si no s'avança la reunió, doncs és possible que encara ens n'haguem d'anar una setmana més tard. Això sí, a Rubiales sempre li queda l'opció de dimitir.
Sí, sí. No, això no ho farà. Això difícilment no ho farà. Abans d'escoltar-vos, avui, continuant amb el cas Rubiales, dues penyes del Barça s'han concentrat aquí a Barcelona per demanar la seva dimissió. Hi ha anat el Marc Morales. Hola, Marc.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Com ha anat, Morales?
Una concentració un pèl desangelada, Aleix, podríem dir, a causa de la pluja amb una trentena de persones aproximadament. Les penyes totes unides fent força i la penya Son Amic Blaugrana s'han concentrat a les 7 de la tarda en l'Arc de Triomf. La trobada ha estat plena de reivindicacions en un recorregut que ha finalitzat a la Federació Catalana de Futbol amb samarretes de suport a Jenni Hermoso i càntics i crits en contra de Rubiales com Rubiales mafioso, t'echan por baboso o Jenni, estem amb tu. La membre de la penya, Laia Gisbert, totes unides fent força, ha volgut reivindicar la importància de ser aquí i per aquelles que van veure's obligades a anar a la roda de premsa de Rubiales.
Bueno, venimos un poco para todas. Ya no solo venimos también para las jugadoras, sino hubo mucha gente ahí también que estuvo obligada a estar en la rueda de prensa, donde se ha dado a entender también en el comunicado que han hecho, y también va por ellos y por ellas, obviamente.
Després se li ha preguntat pel comunicat del Barça i ha explicat que ha estat un pèl escàs.
Bueno, jo crec que va ser una mica escàs, la veritat, però la funció de dir que no estic d'acord i va ser un mínim i ja està. Jo crec que tampoc era el comunicat que més importi ara mateix, el del Barça, però s'haguessin pogut espaiar una mica més, però ja està. No, tampoc és amb el que ens hem de fixar ara mateix, sinó amb altres coses.
I la manifestació a l'Eix ha finalitzat amb unes targetes vermelles per a Luis Rubiales. I per acabar, hi ha convocada una trobada de suport a Jenni Hermoso a la plaça Sant Jaume amb braçalets d'Estem amb tu, i la concentració serà el dia 4 de setembre per tothom que s'hi vulgui sumar.
Dilluns de la setmana vinent, doncs, totes aquestes manifestacions que hi ha hagut. Pichi Vilajoana, Solsona, sé que és un cas que se n'han dit moltes coses, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Jo només diré, i crec que ho vaig comentar en l'especial que vam fer ja divendres, després de l'esperpèntica roda de premsa de Luis Rubiales, del no voy a dimitir, no voy a dimitir. Aquest senyor no ha entès res, perquè ja és igual si la conversa va existir o no va existir. Ja és igual si le pedí un piquito i me dijo vale. És que ja és igual, això. El que no pot ser és que aquest senyor vagi demanant fer-se petons o faci petons sense consentiment a jugadores de futbol. És que és igual. Per mi ja és igual. Si ell vol creure que va existir aquesta conversa i que, per tant, té el consentiment de la jugadora, és que tampoc en té res. Perquè com a president de la Federació Espanyola de Futbol o com a home, no pots anar demanant petons a persones que no són la teva parella o que no formen part de la teva família. No sé, és que a mi... M'enteneu el que vull dir o no? És que no té lògica. No té lògica excusar-se amb que li vaig demanar si li podia fer un piquito. Sí. Senyor, no té lògica.
Què
és
li
que
passa
no ho ha de
cap?
Demanar.
Què
vostè?
Li passa pel cap? En la celebració del Mundial, sent el president de la Federació Espanyola, anar a una jugadora i dir-li un piquito?
Sí.
Perquè està a la discoteca, vostè.
No, ni... Sí.
No, 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 però vull dir... Però, que... però quin és... És a dir, què fa vostè que en aquell moment el que té al cap és preguntar-li a una dona, si, a una jugadora seva, si li pot fer un piquito? És que... hi ha l'explicació... Que no vegi un problema, això. I que després, evidentment, el que passa, per molt que ho expliqui, ho veiem tots. Clar. És que agafa el cap amb les dues mans...
I se l'emporta cap a ell, sí. Avui llegia que si això hagués passat a la final del Mundial masculí i li fa un piquito a qualsevol futbolista, si el futbolista li fot un cop de puny a la cara allà al davant de tothom, no? Potser diríem, hòstia, mira, que bé, no? Però clar, que Jenni Hermoso calli i ara no vulgui parlar, ens sembla malament, no?
És que...
M'entens o no la diferència?
Geni, sí, sí, és que Jenni Hermoso i les noies venen d'estar batallant moltíssimes coses. I en aquell moment té tot el dret a no saber com encaixar aquella situació i al cap d'un temps, o passades les hores, com ella explica en el seu comunicat, adonar-se'n de dir, hosti, doncs per mi segurament potser és molt més greu del que en aquell moment he interpretat o he sentit o he pensat tenint en compte qui era qui em feia el petó. És a dir, té tot el dret a pair-ho amb el temps que necessiti i després explicar el que ha explicat.
De totes maneres, hi ha 5 o 6 denúncies posades,
sí, sí.
No?
Sí, sí, sí.
Que inclús la fiscalia, i no sé, a la llarga o a la curta, arribarà un moment que hauran d'anar davant d'un jutge. Dic jo,
potser sí.
Explicar-se. Si clar, accepten, si hi ha denúncies, si accepten una altra denúncies, cosa és el TAT, que pugui inhabilitar-lo de por vida o per un any o 7 o el que sigui. Però després ve la denúncia i les denúncies hauran d'anar a un jutge, no?
Sí, sí. I la Joana, què et va semblar la, bé, tot el cas i la roda de premsa de l'altre dia que és
buah. És un esperpent. És un esperpent, però també és veritat que a veure, jo avui les declaracions del president, la veritat, m'han semblat bastant poc convincents per part seva, vull dir, perquè, a veure, no, ni cara d'indignat ni res, vull dir, feia com un moment m'he de somriure, i després, quan un president ha de sortir a explicar un comunicat extens com el del club, hi ha algun problema. No sé.
El comunicat no ha fet el seu efecte.
No, no.
Perquè quan tu has de sortir a matisar-lo i a explicar-lo tant...
Però és molt clar, no?
Clar, no, exacte, no, però dic que,
no, que, comunicat...
que és que ha estat insuficient el comunicat perquè has de treure el president a explicar què volia dir el comunicat i a reforçar-lo i a matisar-lo.
Bueno, per tant, el comunicat volia dir el que deia el comunicat i després s'han donat compte que no anaven bé i bueno, ja han sortit a explicar o a dir el que realment volien que la gent pensés o no, i em sembla tot.
I per
tot
mi, Xavi, continuo sense llegir ni en el comunicat ni haver escoltat el president de dir el Barça vol la dimissió de Rubiales.
No, només ho ha dit la portaveu, Helena Fort, desmarcant-se del comunicat del club.
No, sí, lamentem el comportament inacceptable i estem d'acord amb la suspensió de la FIFA.
Sí, i que pensàvem que anava a dimitir el divendres, això és el que ha dit.
Tot i que el comunicat és posterior...
Posterior, sí, sí.
A les paraules de Rubiales.
Exacte. És que aquesta no frase, pensàvem que quan el comunicat va ser posterior a l'assemblea, és riure's de la gent.
En canvi, l'Espanyol va fer un comunicat...
Bravo.
Correcte.
Xapó.
Treure's el barret.
Correcte.
I estic totalment d'acord amb el que va fer el comunicat de l'Espanyol.
I el comunicat de l'Espanyol sí que diu senyor Rubiales ha de dimitir.
Sí, sí. Sí,
sense
sí,
matisos, sí, sí. Contundent i directe.
Mira, que tenim l'Eduard de Batlle per aquí. Hola, Edu.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. També el Joan Camí. Hola, Joan.
Bona nit.
Què tal, bona nit, benvinguts. Pichi, vols afegir alguna cosa sobre això de Rubiales, ara que parlava el Dani del que va fer l'Espanyol i del que ha fet el Barça?
No, independentment de que estiguin més o menys encertats els comunicats, jo crec que el problema que té la federació és l'estructura que té la federació, que d'alguna manera el president amb les territorials els té a tots de cara, a tots els donen serà i se regala i tal i qual, i òbviament el que està ahí pot estar tota la vida, si vol, vull dir, perquè té control absolut, però està clar que l'actitud del president, els fets són molt greus i havia de presentar la dimissió, però ipso facto, en el mateix moment.
I utilitzant les seves filles, perdona.
Sí, 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 però el no, més sorprenent no de tot, oblidar. De tota manera, perdona, el més sorprenent de tot és la reacció d'alguna de les persones. Jo sé que ahir a l'assemblea hi havia gent obligada a estar.
Clar. Sí.
Però no t'obliguen a aplaudir.
Exacte.
Clar, està, pot estar. però no t'oblien aplaudir.
I d'empeus, eh?
Molta final... gent aplaudint i d'empeus i després matant-lo. Després matant-lo.
Ara t'ha dit, hi havia uns que aplaudeixen Àngel, el president, mentre està allà, i quan,
tingui,
i quan ha marxat,
vale,
a fer un ràpid a fer un comunicat. Hòstia,
escolta,
quina feta.
Però que tinguin que dimitir els 11 ajudants del el cos tècnic de,
sí, de Bilda,
de Bilda, dimitixen tots, i clar, no li ha quedat més remei a ell que dir, bueno, jo també estic en contra, no? Però vamos, amb els aplaudiments i amb la pujada de salari, jo crec que estava molt content.
Però és que ja només d'entrada posar-se la mà als ous, ja és que això ja és...
És més greu per mi.
No, però que ja és... És que és per fotre la fora en aquell moment, ja.
Sí, sí, tot en general.
Després ja ve l'altre, que ja és... No vegis, però és que ja aquesta acció... És que no té explicació. És que és molt bèstia, el tio.
Molt bèstia, molt bèstia. Edu, et puc demanar la teva opinió sobre aquest cas? Sembla que ets un tio ponderat.
Sí, clar. D'entrada, només hi ha... És que no sé què és pitjor. Si el fet que marca l'origen de tot plegat, és a dir, el petó, o la gestió nefasta que després n'ha fet Rubiales, que jo crec que al final s'ha desemmascarat com el que és un dirigent absolutament incapaç. El gest ja és inacceptable. Jo crec que és la paraula que més hem utilitzat i que més hem escoltat aquests dies, i és la que millor defineix tot plegat, el que passa en aquells pocs segons. Però és que després es veu un Rubiales que el penediment que mostra en aquell primer vídeo no es veu sincer. I després, el divendres, en aquell cop de timó quan tothom dona per fet que dimitirà, que és el que hauria d'haver fet, en lloc de tenir un perfil baix, és que jo continuo pensant que ell està convençut que no va fer res dolent. Si no, no actua com ha actuat aquests dies. I... a mi m'agradaria molt saber, segurament no ho sabrem mai, com ha actuat les relacions de Rubiales amb el seu nucli més dur, amb el seu entorn més dur a la federació en els últims dies, perquè estic convençut que si algú s'aprecia mínimament Rubiales, li deu haver aconsellat que faci el contrari del que ha fet.
Però ell, aquí hi ha un altre factor, que és la pasta. Home, si dimiteix, sí, no veu un duro, i potser si el fan fora, sí. No sé si l'inhabiliten, no sé si aquí llavors ja entraria en temes judicials, si cobraria o si no cobraria. Però aquest senyor s'estava embutxacant molts calés, com a president de l'Espanyola.
Sí, diuen que quasi 700.000 euros, no?
Imagina't.
Bé, no diuen, no, és així,
sí. A veure com acaba aquest cas. Bé, Edu...
Bruts.
Ja canvia la història.
Llavors, com nosaltres.
Més o menys.
Què espero dimitir? Perquè no
12 i 32 minuts. Saperes, Marc Brau, moltes gràcies.
Gràcies, una
abraçada. Avui l'Espanyol també ha guanyat. I ha marcat un gol, Jofre Carreras, que l'hem viscut així a RAC1.
Keidibare, la passada dins per Jofre, bon control, balcó de l'àrea, el xut de Jofre, gol!
Mirandés 0, Espanyol 1, Edu, victòria, i l'Espanyol que continua en aquesta zona alta de segona divisió, en un camp complicat.
Sí, ha estat un partit similar al que ha mostrat l'Espanyol en aquest inici de Lliga Segona, No ha jugat bé l'Espanyol, ha estat amb això superior al Mirandés, que la veritat és que és un equip que és molt jove, necessitarà moltes jornades per rutllar bé, i ara mateix és una víctima propiciatòria perquè porta molts nanos a cedits d'altres clubs i ha de créixer. L'Espanyol s'han aprofitat sense jugar bé, anant un altre cop de més a menys en el partit. És veritat que ha dominat més, ha tingut més la pilota, ha generat més perill, però tampoc ha fet un partit bo l'Espanyol. Dit això, els resultats en aquestes tres primeres jornades de Lliga ja ens demostren que aquí guanyar 3 punts serà or. No serà fàcil per ningú. I l'Espanyol ja en té 7 de 9 possibles. I no en té 9 perquè l'Albacete en temps d'afegit li va empatar. Dit això, el gol de Jofre Carreras al quart d'hora de la segona, el nano ha aprofitat l'oportunitat, també ho ha fet el seu amic i company Omar, que avui era titular al lateral dret, i l'Espanyol, que està agafat amb pinces a l'espera de que passin aquests últims 5 dies de mercat, doncs ha tret els punts endavant i Luis García estava content.
Pero no en este, sino en todos. Creo que es un muy buen equipo, un equipo que tiene muchísima gente joven, lo cual tiene muchísimo mérito. Su entrenador está muy bien trabajado, no es fácil defenderlos, tienen muchísima energía y nosotros hemos estado al nivel del partido y hemos podido llevarnos 3 puntos con una portería cero, lo cual hay que ensalzar y hay que darle el mérito que tiene, porque cuando anteriormente no conseguíamos esa portería cero, también lo hablábamos y lo detectábamos, lo analizábamos y tratábamos de corregirlo.
Dit això, Luis García admet el que és una realitat, que el seu equip ha de millorar.
Hay una evolución del equipo, ya ha dado un paso adelante también con balón, hemos hecho muchísimas cosas bien, hemos atacado con más pases, hemos estado organizados en las transiciones, hemos ganado duelos. Creo que ha sido un partido bastante completo, pero vuelvo a repetir, esto no vale con esto, tenemos que dar más, tenemos que todavía exigirnos más. Yo sé que es difícil a lo mejor para el jugador entenderlo ahora mismo después de ganar aquí, pero esto es así.
Doncs això és el que diu Luis García. Joan, què t'ha semblat l'Espanyol avui?
A veure, l'espera de tornar a veure els partits, per a mi sempre m'agrada veure els partits perquè en directe se m'escapen detalls, però bastant d'acord amb el que deia l'Edu, crec que esperem més d'aquest Espanyol, però també hem d'entendre en quin moment està, quin és el context. Ho dèiem durant la transmissió, per mi té mèrit que en un context com el de l'Espanyol, que els jugadors estan molt dispersos, pendents del mercat, futbolistes que volen marxar, que no acaba de tenir clar Luis García amb els jugadors que pot comptar i amb els que no, jugadors lesionats, etc. Doncs sumar és molt important, i fora de casa i a segona divisió encara més. Són 7 punts de 9, les 3 jornades en època de mercat, la següent ja serà amb el mercat tancat, l'equip poc a poc va millorant coses, la porteria zero evidentment és molt important, i després actuacions individuals destacades. Parlo, com ha dit l'Edu, d'Omar al lateral dret, una posició que fa molts anys que genera controvèrsia a l'Espanyol i que no acaba de trobar aquell perfil que es consolidi. Omar porta molt poc, va aprofitar la setmana passada els minuts que li va donar la segona part Luis García contra el Racing, els ha aprofitat avui sent un dels jugadors més destacats, i tant de bo es pugui consolidar en aquesta posició que l'Espanyol necessita.
Hi haurà moviments, aquests últims dies de mercat, Joan?
Sí, s'espera sí o sí tancar un mig centre, cal veure quin és el perfil, perquè Luis García estaria més per la labor de tenir un perfil creatiu, en canvi Garagarza pensa més en un perfil defensiu, i després veurem les sortides. Si marxa Dimatà, que també és un dels jugadors que està pendents de presentar ofertes, l'Espanyol incorporaria un davanter, i si hi ha alguna sorpresa de darrera hora, doncs també fitxarien, doncs, si marxa César Montes, un central, i si marxés Braithwaite, un altre davanter.
Què et sembla, Dani?
Que ens hem de començar a fer la idea de que l'Espanyol serà més o menys això, amb més jugadors, menys jugadors, o amb els mateixos que hi ha ara, que hi haurà moments puntuals que l'equip funcionarà bé, que tindrà més la pilota, tindrà més la possessió, que haurà d'aprofitar aquests minuts, però que després, a lo llarg de tots els minuts, doncs hi haurà moments molt puntuals que el rival també crearà certes dificultats, i a partir d'aquí doncs no serà un equip que sigui protagonista durant els 90 minuts ni durant tots els partits de la temporada, sinó que tindrà alts i baixos en el mateix partit, i si això es converteix en victòries perquè tens millors jugadors, doncs aquesta és la idea, no n'hi ha una altra.
Diumenge, 6:45 de la tarda, Espanyol a Morevieta, a Cornellà al Prat, a l'RCD Stadium. Bé, ja no es diu així, al
Front
Stadium. En públic? Encara
sí,
no.
Sí, el ja primer sí. Partit en ja sí, públic. Havien de ser 2 partits de sanció, però es va reduir a la meitat. Un ja es va complir contra el Racing, per tant, primera vegada que podrà entrar gent a l'estadi.
Molt bé. Edu, vols afegir alguna cosa més? Des de on ets exactament ara?
Saragossa.
Doncs mira, sóc... hem passat Saragossa ja, Saragossa, i estic a la mítica àrea de servei aturat aquí a Pina d'Ebro. Ah. A Pina d'Ebro. Això vol dir que, sí, això són coses mítiques.
El Fajarín, mítica, això...
El Fajarín és la més mítica per mi, no?
Sí,
a mig camí de tot, no?
Està oberta o no?
Que es pugui prendre el tallat o...
Està, sí, el, no, el tallat l'he fet fa una horeta perquè hi havia una mica de...
Peus, ja, el tallat.
No, sí, sí, ho hem pogut fer i tot està bé i això vol dir en unes dues hores de casa aproximadament, 200 quilòmetres de casa. Per cert, sí, ara que em deies alguna cosa més, ara que parlàveu del cas Rubiales, avui s'ha donat la circumstància que Luis García ha volgut, entre cometes, rectificar el que havia dit a la roda de premsa del divendres passat. Ell feia la roda de premsa prèvia al partit contra el Mirandés just quan Rubiales estava fent el seu discurs a l'assemblea, li faltava informació i quan li van preguntar pel cas, Luis García gairebé que va fer un al·legat en favor de, sobretot, a Jorge Vilda, que és amb qui té més relació perquè han coincidit al curs d'entrenadors, i es va avançar, sense voler-ho, al comunicat del club que va sortir uns minuts més tard, unes hores més tard. Avui Luis García ha volgut matisar que sempre va per davant el posicionament del club i no el seu.
Molt bé. Doncs ja està, queda aclarida la posició de Luis García, el tècnic de l'Espanyol. Escolta, tu que t'agraden aquestes coses, estàs seguint la MLS, Edu, o l'aparició de Messi allà a l'Inter Miami, alguna cosa així, o no? Estàs mirant algun partit?
Els resums només, els resums, que veig que els... bueno, estan arrasant, no? L'Inter Miami anava últim i ara és...
penúltim.
Ara és penúltim, sí. No, ja ha començat l'escalada. Sí.
Les defenses allà...
van fortes, eh?
Creïble, eh?
Creïble. Bé, allà el que importa, sí. més enllà del futbol que també... Allà, sobretot, el que importa en qualsevol esport és l'espectacle, i això ho tenen garantidíssim. Sí. L'espectacle i els calés, això està garantidíssim, amb Messi i companyia.
Vaig veure algun reportatge, vaig veure una jugada del Messi que fa un passi amb un perquè marqui gol i torna amb ell. Escolta, i els defensors mirant. Jo dic, hòstia, dic, igual encara podríem jugar allà, eh?
No, Edu, bon viatge.
Que vagi bé, adéu-siau.
Joan, gràcies, eh?
Bona nit.
Vinga, fins la setmana que ve. Mira, abans de tancar tertúlia, anem cap a Miami. Bé, anirem primer cap a Nova York, que és on aquesta matinada Messi s'ha coronat a la MLS. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. Si no l'heu vist, veieu el gol, mireu-lo de veritat a la xarxa, el gol que ha fet Messi avui amb un control espectacular, fa un dribbling, després fa una passada que se la inventa, que només veu ell, i li acaben tornant la pilota i marca. Tenim el nostre home a Miami, el Nacho García. Hola, Nacho.
Hola, Aleix. ¿Qué tal? Amigos, buenas noches.
Buenas noches, buena nit. Bueno, ha empezado la remontada, ¿no?, del Inter Miami de Messi en esta MLS. De hecho, hoy ha sido el primer partido de Messi en Nueva York, en la MLS.
Sí, claro, él había debutado en dos competiciones ya, que era la Leagues Cup y la US Open Cup, pero MLS aún no la había catado y, de hecho, todavía no ha debutado como titular, porque en este partido contra Nueva York hay que decir que fue suplente, tanto él como Busquets, aparte de otros tantos habituales titulares, dos rotaciones el Tata, porque es consciente, ¿no?, del ritmo que llevan y de la carga de minutos. Y bueno, pese a eso, pese a que entró en la segunda mitad, pues fue fiel a su cita con el gol ya lo habéis visto todo el mundo. Sí. Más allá de si os gustan o no las defensas que hay aquí, el pase es maravilloso, porque la verdad que hay que entender. Yo sobre todo quiero destacar de ese pase no lo de Messi, porque Messi ya le conocemos, sino cómo se está asociando Kremaski, este chico, que es un chico jovencísimo, que además es de la cantera de Inter Miami, para llegar a entender que ese balón iba ahí y iba para él, ¿no? Y luego devolvérsela a Leo Messi. Pero sí, era primer partido en MLS y empieza la escalada, efectivamente. Ya no son últimos, como bien habéis dicho, dejan a Toronto ese honor y poco a poco, pues a seguir. Esta semana puede ser importante porque juegan tanto miércoles como el domingo, dos jornadas más. Así que de aquí a una semana lo mismo estamos hablando de que ya no son penúltimos, sino son antepenúltimos, son un poquito más.
Sí, y además, estos dos partidos, mira, me lo he estado mirando, uno es contra Nashville, que son a los que ganaron en la final de la Leagues Cup, ¿no?, contra los que se llevaron el título, y el otro es contra Los Ángeles Galaxy de Ricky Puig, ¿no?, el domingo.
No, el domingo juegan contra LAFC, que es el equipo de Los Ángeles. ¿Ves? Es el de Carlos Vela, sí, sí. Vale. Exacto.
¿Por qué tenéis dos equipos en Los Ángeles? Ya me ha liado eso, ya que tenéis ahí dos equipos. Claro,
ahí te has confundido. De hecho, la canción, si vas a buscar una canción por cada ciudad que tienes que estar, Leo Messi, vete preparándote ya la Dalán para el domingo.
Vale, vale. Por cierto, una curiosidad. ¿Es verdad que han puesto el partido en Times Square, en las pantallas?
Sí, sí, sí. Esto, a ver... Es impresionante porque quienes habéis estado en Times Square sois conscientes de la magnitud de esas pantallas, ¿no? Y no solamente es que se pusiera, es que fue seguido por muchísimas personas que estaban ahí en ese momento. Estamos hablando de un sábado, 7 de la tarde empezó el partido, serían como cuando hicieron el gol de Messi, serían como las 8:30, 9:15. Perfectamente podéis haceros la idea de la cantidad de personas que estaban ahí paradas viendo el partido, ¿no? Y encima del gol, con lo cual, pues, la repercusión que tuvo local en esa plaza, más ahora con las redes sociales, esa imagen, ¿no? Del gol en la pantalla gigante es espectacular, sí, sí. La verdad que se pudieron sacarle bastante provecho. No sé si fue algo casual o alguien de comunicación de Inter Miami, pues, estuvo avispado, ¿no? Y dijo, me voy para allá, no sé qué. Tengamos un gol bonito para poner en redes luego.
Pichi, Xavi, ¿esteu seguint a Messi o no, Solsona, en algun moment? Pichi, tu què?
Sí, seguint. Bueno, sí. Sembla que vaig portar en 11 partits sense guanyar i hem guanyat el primer partit que va jugar Messi, que va jugar amb una estoneta, que va fer gol, que ha fet 9 gols, em sembla, des que està ahí. I sí, seguint-lo al davant, sí. Sense que...
Sí. Tu, Xavi?
Sí, el vaig veient, però, bueno, és veritat que això... Jo ja m'ho prenc com un espectacle, no? Tal com de l'Eduard, que és com s'ho prenen allà. Vull dir, no m'ho prenc com veure aquesta, com va aquesta competició, els partits, la intensitat, no. M'ho veig simplement això, quan tinc ganes de veure algun tipus de gol d'espectacle, clar, amb aquestes intensitats, amb aquest nivell, un Messi, si alguna cosa fa, és d'un espectacle.
Això sí, queden 10 partits... Y lo tienen muy difícil, pero no imposible, ¿eh, Nacho? En estos partidos que le quedan para remontar y meterse en el play-in, ¿eh? Que es como la previa del play-off, se podrían meter en el play-in.
Sí, son 11, ¿eh? Son 11 exactamente, porque ellos se perdieron uno más, recuerda, porque la final de la League Cup coincidía con la reanudación de la MLS, entonces ese no lo jugaron. Son 11 en total y sí se pueden meter. Sí, de hecho, vamos, creo que lo hemos comentado alguna vez. Este año los equipos profesionales de Miami están tirando por la épica. Ya sabéis, Miami Heat se metió vía play-in. Los Florida Panthers, el equipo de NHL, se metió también a base de lo que llaman ellos la wild card. Los dos llegaron a las finales, es verdad que no lo ganaron. Y es que Inter Miami, si consigue el objetivo, es raro que se vaya a meter más arriba. Se va a meter pues octavo o noveno y una vez ahí pues puede también conseguirlo. O sea que sí. Yo creo que va a ser un objetivo alcanzable, ¿no? Y lo iremos viendo poco a poco. Pero sobre todo me quedo con una cosa, ¿eh? Más allá de Messi, de Busquets, y es lo que te decía al principio, que el Tata Martino haya hecho rotaciones y también cambios de dibujo y que el equipo... haya sido capaz de ganarlo, porque cuando hace ese gol de Messi ya ganaban 1-0. Dice mucho de la evolución, tanto dándole mérito al propio Tata Martino como a los pasos al frente que han dado muchos jugadores, ¿no? Todo ese resultado hasta que llega el gol de Messi es sin Messi y sin Busquets, o sea que hay que darle también ahí algo de mérito al trabajo que están haciendo como club, que es años luz de lo que estábamos viendo hasta antes de la llegada de Leo Messi. El partido de ayer seguramente el equipo de antes de la llegada de Messi lo hubiera perdido y lo hubiera perdido bien.
Sí. Muy bien, Nacho, vamos hablando, a ver cómo evoluciona esta parte final ya de la MLS. Un abrazo.
Un abrazo, cuando queráis.
Gracias. Adéu. Nacho García, des de Miami, explicant-nos l'última hora d'aquesta victòria de Messi aquesta matinada. Què sol sona? Fas que sí amb el cap. Sí. Va, per distreure una
estona. Veure partits no els veig.
El resum, no?
El resum, sí. Home, i segueixo i que han marcat 9 gols i que he vist gols amb els resums. És una bestiesa, és que és molt bo. El passa que allà, doncs, m'imagino que són molt fluixets, perquè des de que ha arribat Messi ja han guanyat 10 o 11, tots els partits.
Gairebé tots, sí. Sí, crec que n'han empatat un. Han anat molt a penals, això sí. Han tingut sort en molta copa, en moltes eliminatòries, que han fet empats, pròrrogues, penals, i llavors han acabat guanyant, sí. Molt bé, ho deixarem aquí. Diumenge que ve més, eh? Diumenge que ve a les 9 juga el Barça. Per tant, farem una tertúlia express d'una horeta o així, després de l'Osasuna-Barça. Bon partit, també, Pichi, l'Osasuna. Està jugant bé, avui ha guanyat a Mestalla.
Sí, tot i que va perdre l'últim partit a casa, la victòria avui a l'últim minut, pràcticament, amb un golaç. Pues, sí, i a més és l'ambient. Probablement és un dels ambients més guapos que hi ha a la Lliga, no?
Passa que aquesta setmana estarà...
complicat. Intens, eh?
Intens, però estaran pendents dijous de que juguen
a la
Conference. Oh,
tenen difícil,
sí, sí,
tenen molt difícil per remuntar l'1-2. A veure si s'hi fiquen i es distreuen i el Barça ho pot aprofitar. Àngel Pichalonso, Xavi Vilajoana i Dani Solsona. Una abraçada, gràcies.
Igualment, bona nit.
Vinga, descansar. Una pausa i parlem de la Vuelta a Espanya, de tots els incidents que hi ha hagut tant en la jornada d'ahir com en la d'avui.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar. Soy una gota de tu saliva, que me da la receta prohibida, me sabe a gloria aunque sea una nada.
De seguida anem amb l'última hora de la Vuelta a Espanya. Abans, però, una sorpresa majúscula avui al Mundial Masculí de Bàsquet. Atenció, perquè França, una de les potències, ha quedat eliminada en el tercer dia de competició. Gerard Ballera.
Ser una de les seleccions potents d'aquest Mundial. El primer dia ja van perdre de 30 contra el Canadà, era una derrota previsible, tot i que ningú s'esperava que fos tan contundent, però el que ningú s'imaginava, l'eix, és que avui també perdessin contra Letònia, que juga el Mundial sense la seva estrella, sense Porzingis. De fet, França ha dominat durant gairebé tot el partit, menys els últims 10 minuts, menys l'últim quart, quan han encaixat un parcial de 12-26 en contra. La selecció francesa ha arribat a guanyar de 13 en el tram final del tercer quart i ha acabat perdent de 2, 86-88. Per sort, o per desgràcia, França ja té assegurat el bitllet de cara als Jocs Olímpics de París, perquè és l'anfitriona. Però el seu paper en aquest Mundial ha estat molt deslluït. França eliminada, també Finlàndia, una de les revelacions de l'europeu de l'any passat. Tenen una estrella NBA, com és Lauri Markkanen, doncs cap a casa, a les primeres de canvi, han perdut avui també contra el Japó. I qui s'ha complicat la vida és Itàlia, ha perdut contra la República Dominicana. Una República Dominicana liderada per Andrés Félix, partidàs del base del Joventut avui. Itàlia molt condicionada per aquest resultat, encara que pugui passar a la segona fase. De la resta de la jornada, Canadà i Lituània han fet la feina i han guanyat els seus partits, i el partidàs, entre dues de les candidates, l'Austràlia i Alemanya, se l'han endut els alemanys, finalment, per 82-85.
Déu-n'hi-do, aquesta jornada d'avui. Compte demà, la selecció espanyola també se la juga contra el Brasil, Gerard.
Sí, un partidàs aquest Espanya-Brasil a partir de 3:45 de la tarda, hora catalana. Partit corresponent al grup G. Potser no és tan important per aquesta primera fase, perquè són les dues seleccions que s'haurien de classificar de cara a la segona. Van guanyar totes dues a la primera jornada. Però sí que és un partit de l'eix molt decisiu de cara a la segona fase del campionat. El tram decisiu, podríem dir, d'aquest Mundial, perquè s'arrossega el balanç i, per tant, portar una derrota de la primera fase complica i molt el pas als quarts de final. De fet, el seleccionador Sergio Scariolo ho té claríssim.
No hay que darle muchas vueltas. El partido decisivo de este primer grupo entre los equipos con más fuerza, con más talento, con más talla y desde luego sabemos que va ser un partit extremadament difícil.
A banda d'aquest Espanya-Brasil, l'altre partit destacat de la jornada és l'Estats Units-Grècia, a partir de 3:45 de la tarda aproximadament, també aquí a Catalunya. Sometimes you gotta bleed to know.
8 minuts i la 1, ara sí, moment per parlar de la Vuelta, després de la crono per equips d'ahir, deslluïda per la pluja i la poca il·luminació a la ciutat de Barcelona. Avui hem viscut una altra jornada marcada per la pluja també. Hi ha mestira i arronses entre els ciclistes i l'organització. Ha passat de tot avui. Albert Ferran, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, a veure, què ha passat amb aquesta segona etapa de la Vuelta en què els últims 9 quilòmetres no han comptat per la General per motius de seguretat?
La veritat, Aleix, és que aquest inici de la Vuelta sembla que li hagin penjat una llufa. Feia molts dies que no plovia a la zona de Barcelona i aquests dos dies pràcticament no ha parat i ha descarregat de valent. I ho estan patint des de l'organització i també els ciclistes. Avui ja des de primera hora del matí ha plogut amb molta intensitat al Maresme i a Barcelona i de seguida hem intuït que podia tenir conseqüències. Abans de la sortida, l'organització ha informat que, de cara a la General, el temps s'aturaria a l'alt del castell de Montjuïc i que els últims 3 quilòmetres i mig, en què hi havia una parada de descens, només, entre cometes, es decidiria el guanyador de l'etapa, això sí, mantenint les bonificacions a la línia de meta. El pilot, liderat pels favorits, no ho han acabat de veure amb bons ulls. Primer, perquè considerava que les bonificacions no tenien sentit si es neutralitzava l'etapa, i després perquè considerava que tot el circuit de Montjuïc podia ser un perill per la seva integritat. Hi ha hagut converses entre diferents ciclistes intentant consensuar una estratègia i l'organització ha acabat fent un altre canvi. Ha informat que al final no es comptabilitzarien els últims 9 quilòmetres de l'etapa i que, per tant, el temps s'aturaria just abans del circuit de Montjuïc a l'avinguda Maria Cristina. Això sí, mantenint les bonificacions tant del castell de Montjuïc com de final d'etapa. Decisió que ara sí ha satisfet els favorits de la General, que a més han pactat entre ells disputar l'etapa amb normalitat, però aixecar el peu als darrers 9 quilòmetres i no arriscar per unes bonificacions. I aquest ha estat el guió de la jornada. S'ha disputat l'etapa amb normalitat en un recorregut perillós en què hi ha hagut bastantes caigudes i quan el pilot ha arribat a l'avinguda Maria Cristina, els candidats a la General han baixat el ritme i han deixat que una trentena de corredors es jugués l'etapa. Aquí el més ràpid ha estat el danès Andreas Kron, del Lotto, que ha acabat sent el vencedor. Un cop acabada la jornada, avui sí que els principals favorits mostraven satisfacció per la decisió de l'organització. Per exemple, Enric Mas, al cap de files de Movistar.
Hay veces que se tienen que tomar una serie de decisiones y hoy pues creo que era pues súper coherente coger esta decisión porque ya habéis visto un poco las caídas que ha habido antes. Imaginaros aquí con el suelo húmedo, una ciudad tan grande como Barcelona que lleva muchísimo tiempo sin llover, pues siempre es muy peligroso.
Com dèiem, victòria d'etapa per Andreas Kron i canvi de líder. Demà vestirà de vermell l'italià Andrea Piccolo, que ha format part de l'escapada del dia, que ha arribat a 9 quilòmetres pel final, el lloc en què s'aturava el temps de cara a la General, amb un mínim avantatge sobre el gran grup abans de ser absorbit, un avantatge que ha estat suficient per situar-se líder de la General. Per cert, en aquesta escapada també hi ha rodat un bon grapat de quilòmetres el català del Caja Rural, Joel Nicolau. Més enllà de la classificació i dels canvis en aquests últims quilòmetres de l'etapa, hem viscut un episodi desagradable al Coll d'Estanalles, quan un grup de ciclistes ha punxat per culpa d'una espècie de xinxetes barraclaus que algú ha situat a la carretera per provocar exactament això i tenir ressò mediàtic. Entre els afectats, per exemple, Remco Evenepoel o Juan Ayuso. Un Ayuso que a la línia de meta ho ha censurat amb contundència.
Alguien ha decidido poner unos clavos en la carretera justo antes de una curva y creo que hemos pinchado bastantes. Entonces, bueno, agradecer a esa persona por ser subnormal. Y vamos, le deseo lo mismo que él no se desea a nosotros, que es un poco lo peor.
Uns fets que, per cert, estan investigant els Mossos d'Esquadra.
S'ha de ser sapastre per fer això i boicotejar d'aquesta manera una prova. A més, és que es poden fer mal els ciclistes. Vull dir que si veieu algú que fa aquest tipus d'accions, evidentment denuncieu-lo, perquè és lamentable també. Molt bé, Albert. Demà primera etapa de muntanya, no? A la Vuelta demà tenim show important, ja.
Sí, una jornada de 158 quilòmetres, amb inici a Súria i final a Arinsal, al Principat d'Andorra, amb l'ascensió de dos ports de primera categoria ja en territori andorrà. Primer al Coll d'Ordino i després a pujada final a Arinsal, on estarà situada la línia de meta. Són dos ports durs, però no són els més exigents d'Andorra, per tant, sí que és terreny per veure lluita entre els favorits, però no s'esperen grans diferències.
Molt bé, demà ens ho expliques. Gràcies, Albert, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Avui també, sobre quatre rodes, hem tingut Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, un altre Gran Premi també distret i passat per aigua. Hola, Álvaro de Mam.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Ha estat una cursa boja i al final ha acabat guanyant el de sempre, Verstappen.
Sí, Gran Premi boig, d'aquells que no s'obliden, ha passat absolutament de tot. Ha començat amb sec i amb pneumàtics slicks, però la pluja ha fet acte de presència la primera volta. Els pilots han hagut d'entrar a canviar pneumàtics. Després, la pista s'ha eixugat i quan faltaven poques voltes pel final ha tornat a diluviar. Entremig hem tingut un safety car, una bandera vermella, absolutament de tot. En el caos, la victòria ha estat pel de sempre. Max Verstappen, l'heroi local, ha aconseguit la seva 11a victòria de la temporada, la 9a consecutiva, ha igualat la millor ratxa de la història de la Fórmula 1, 9 victòries consecutives, vigent des de l'any 2013 a mans de Sebastian Vettel. Verstappen amplia fins a 138 punts el seu avantatge respecte a Checo Pérez, que ha estat quart. Per darrere de l'holandès, Alonso ha estat segon i ha tornat al podi 5 grans premis després, mentre que el francès d'Alpine, Pierre Gasly, ha estat tercer, beneficiat per una sanció de Checo Pérez, el mexicà havia creuat la meta tercer, al final però ha caigut a la quarta plaça per culpa, com diem, d'una penalització. Sainz ha estat cinquè. El proper Gran Premi, diumenge que ve, al circuit de Monza, a Itàlia, serà la 14a cita de la temporada, la darrera ja al continent europeu.
Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, el cap de setmana vinent, i Gran Premi de Catalunya, de motociclisme, al circuit de Barcelona-Catalunya. Per tant, doble cita de motor el cap de setmana vinent. Abans d'acomiadar-te, Álvaro, els Estats Units estaven pendents de la IndyCar del pilot català Àlex Palou, que avui, aquesta nit, tenia opcions d'assegurar-se ja matemàticament el segon campionat de la IndyCar, quan encara queden dues proves pel final. Ho podia fer de forma matemàtica, però ha finalitzat fa una estona la cursa i el títol haurà d'esperar, oi?
Palou no ha aprofitat la primera oportunitat que tenia per sentenciar el campionat.